estaba súper bien, porque era como, soy mayor, estoy haciendo lo que realmente quiero, ¿no? Estoy con la persona que quiero. Qué poco sabía yo en aquel entonces que iba a ser mi verdugo. Entonces de repente pues desaparecía y aparecía con la novia de un compañero. Cosas que de repente a ti te van escamando. Yo recuerdo agresiones verbales de inútil, pues estás gorda, eres tonta.
Com ja hem anat dient, diumenge el documental sobre la vida de Rocío Carrasco va aixecar una gran polseguera després que Telecinco emetés els dos primers capítols. Es titula Rocío, contar la verdad para seguir viva. I més enllà de tenir interès per la premsa al cor, Rocío Carrasco denunciava en primera persona que va ser víctima de violència de gènere durant el seu matrimoni amb l'exguàrdia civil Antonio David Flores. Per si fos poc, l'entrevista agafa més volada quan ahir la ministra d'Igualtat va passar Irene Montero pel programa Sálvame de la mateixa cadena per donar suport al testimoni de la filla de Rocío Jurado. Clar, aquí avui ho parlàvem. Tot a més es complica avui el diari La Razón, perquè clar, hi ha molta gent que diu el paper, ahir parlava la Mònica Planes en aquest programa, i ara la tornem a saludar, sobre el paper de la televisió i sobre el paper, en aquest cas, de Mediaset i concretament de Telecinco. Segons la informació de La Razón, contextualitzem-ho, però donem la informació, perquè els periodistes no, encara que treballis en un grup, no dius el que volen moltes vegades sentir els que manen. Però és veritat que La Razón forma part del conglomerat d'empreses de A3 Media, però diu que Rocío Carrasco va pactar l'acomiadament d'Antoni David fa gairebé un any i que ja han passat diversos mesos des de que es va gravar i que haurien cobrat aproximadament uns 2 milions d'euros, que això, mira, això enhorabona per tots, i que haurien posat com a contraprestació retirar totes les demandes que tenien contra col·laboradors, productores, directors i companys de la cadena, i, per exemple, una de les beneficiades seria Belén Esteban. Això ho comentava abans, surt publicat avui al diari La Razón, i em semblava interessant també donar-ho. El Toni Aire continua entre nosaltres, Toni. I tenim en línia Víctor Amela. Hola, Víctor, què tal? Bon dia.
Encantat, Jordi. Oh. Se'm sent bé?
Perfectament. Vale. La Mònica Planes torna amb nosaltres avui. Hola, Mònica, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia. I també Alba Alfajeme, psicòloga especialitzada en gestió emocional en situacions de crisi. Bon dia, Alba.
Hola, bon dia a tothom.
Ahir, per cert, parlàvem de que Sálvame amb Irene Montero va fer un 23% de quota de pantalla, va plegar gairebé en el conjunt d'Espanya 2,5 milions d'espectadors, a Catalunya va fer un 20%, 300.000 espectadors, evident que el tema, com a mínim, la morbositat interessa, el tema interessa, Irene Montero entra en directe a Telecinco, i el gran dubte que avui em posava sobre la taula, Mònica Planes, era el lloc on portem el debat, que serà Telecinco, és a dir, la societat. Acceptem el debat a Telecinco amb molts interrogants que se'ns obren a partir d'ara, és a dir, que hi haurà els pròxims documentals o episodis que ens venen al damunt. Si aquest acomiadament és un acomiadament de guió, és a dir, està posat aquí guió i que potser hi ha un altre contracte que diu que aquest senyor tornarà a aparèixer d'aquí 3 mesos per donar una exclusiva, és a dir, el que més em fascina i a la vegada em preocupa del debat és la localització del debat, Mònica.
Sí, i de fet, Telecinco actua així des de sempre. En els contractes de molts col·laboradors hi ha fins i tot contractació d'amics perquè facin d'hostesses a la cadena. És a dir, que tot plegat la cadena funciona com un negoci. I això ha de quedar claríssim per tothom. Ara deies, això fa mesos que està gravat. Per descomptat, i alerta, és la setmana en què Rajoy i Aznar declaren el judici de Bárcenas. Ves que no estiguem tots mirant el dit en comptes de mirar la lluna. És a dir, han muntat aquí una cortina de fum estratègicament col·locada en unes Ostres. Dates que potser convenen molt a nivell Ostres. Mediàtic. Clar, tot està perfectament estudiat. Per tant, desconec la certesa d'aquesta informació que treu La Razón. Jo no en tinc ni proves ni coneixement. I diguem que ni afirmo ni descarto que siguin veritat. Però que tot plegat és una cadena que utilitza els maltractaments, en aquest cas i sempre, com una estratègia de negoci i com un espectacle per treure'n rèdit. I si analitzem la programació de les últimes 24 hores de Telecinco, trobarem moltes estratègies que ho avalen. Això forma part d'un negoci empresarial.
Víctor Amela.
Sí, home, això està claríssim, ho sabem, és a dir, tot el que passa a Telecinco és una enorme representació, i a mi el que em crida l'atenció i vull subratllar és que, sabent-ho tots i sent un teatre, com és que persones rellevants de la vida política com Monasterio, Montero o Lastra juguen aquesta representació, juguen en aquest teatre, es presenten com a còmplices o com a partícips d'aquest teatre? Home, és tremendo, perquè, clar, són polítics i veuen milions i milions de possibles vots, perquè s'imaginen, i en això tenen raó, que milions i milions de dones a Espanya s'estan identificant en aquest moment amb Rocito, perquè hi ha moltes dones que a casa viuen el seu drama particular. I en aquesta identificació elles es tiren de cap a buscar vots. Això té un punt d'una certa obscenitat per lo obvi de la jugada, no? És a dir, anar a un plató de televisió, si ets un polític, aquí hi ha un problema. Perquè els polítics el que han de fer és estar als despatxos redactant lleis i governant, no fent tuits, no anant a platós i no agafant pancartes. I això és una cosa que vinc dient fa molt de temps i en aquest cas torna a explicitar-se aquest joc una miqueta obscen.
Toni Aira. A veure, això és un debat apassionant el que plantejava ara el Víctor. Jo de tele no en parlaré gaire perquè els que en saben són la Mònica i el Víctor, però sobre el tema de la política i com comunica la política i des d'on es fa política és un debat interessantíssim. És a dir, jo crec que no ens hem de sorprendre de que els polítics ja hagin entrat aquí. No només perquè estan en campanya electoral i ara hi ha eleccions a Madrid d'aquí 4 dies, i per tant Montero hi surt i diu la seva en clau també de posicionament de defensa de la dona, discurs feminista, etc, en contraposició a un contrincant que és el del PSOE, per exemple, sinó perquè no ens hem de sorprendre perquè els polítics sempre hi han estat. A les nostres vides passen cada vegada més per pantalles, les de tots, i per pantalles de la televisió una gran part. Aquí hi ha un debat, quan estudiem la comunicació de la política, que és allò que s'ha descrit com la platocràcia. És a dir, hi ha autors que defensen que vivim en una espècie de democràcia que passa sobretot per la televisió, pels platós de televisió i per les pantalles. Davant d'això, que no és una cosa d'ara, els polítics on fan política? Només als parlaments i als governs o també a través dels mitjans de comunicació? Aquí va haver-hi un cas interessantíssim fa no gaires anys amb Ramon Espinar, no sé si te'n recordaràs, que era senador de Podemos,
sí,
per exemple,
sí,
que el va enganxar una votació al Senat amb ell entrant en una connexió en directe en un d'aquests programes de televisió del migdia sobre taula política. I llavors li van preguntar, vostè no havia d'estar en aquest moment votant i no davant d'una càmera de televisió? I va dir, no, jo estava explicant el nostre posicionament davant de les càmeres de televisió, on hi ha centenars de milers de persones que ho estan seguint, i per tant mereixen que els expliquem el nostre posicionament. Com que la votació no venia d'un vot, per tant no venia del meu vot, jo estava fent la meva feina, que era molt interessant això. O sigui, la teva feina que t'han pagat com a senador no és estar votant, sinó estar explicant el sentit del teu vot a les audiències de televisió. És un debat. L'altre és el Sálvame, si entres en programes en Sálvame i la connotació que li dones a aquest programa.
L'Anna Ballonesta m'ha fet obrir els ulls també. L'Anna Ballonesta em deia, és que possiblement l'opinió d'Irene Montero només es pot entendre per un sector de la població que mira el Sálvame, una part, una part de la població, si no li expliquen clarament això.
Aquí acabo amb el que jo puc aportar sobre això. Pedro Sánchez, actual president del govern d'Espanya, ja va entrar al Sálvame.
Va trucar al Sálvame,
va entrar en directe des del 2014, és cert que no era president del govern d'Espanya, llavors tenia d'assessora la Verónica Fumanal, no li van redondo, una persona que entén molt d'això, i quan el van començar a criticar perquè havien entrat amb aquest programa, perquè té la connotació que té de teleescombraries, etcètera, etcètera, la seva defensa va ser molt clara. Ell va venir a dir jo que si Mahoma no va a la muntanya, la muntanya va a Mahoma. Si hi ha moltíssima gent, ell et deia, que no mira el circuit d'informatius, etcètera, i mira aquests programes, aquesta gent l'has de menystenir? És a dir, aquesta gent no vota, no té el dret a que els polítics se'ls hi dirigeixin també? I segona, que va ser quan van recular les crítiques des del PP i altres partits, i va dir, i vostès, a la gent que està mirant aquests programes, els diuen que són indignes de cert discurs, de que els arribi cert discurs i que la política s'hi atansi, i tots els altres que van fer? Reculada, i evidentment no criticar-lo, no fos cas que aquelles audiències massives també els penalitzessin per aquesta estigmatització, no?
Alba?
A veure, jo crec que el que és important també és tenir molt present que les xifres ens diuen que una de cada dues dones ha patit algun tipus de violència masclista i que únicament s'està denunciant entre un 20 i un 30%. Això què vol dir? Que moltíssimes de les dones que probablement estaven mirant aquest programa han pogut sentir-se identificades, i el fet de que políticament algunes d'aquestes dones, jo aquí dintre no hi posaria la Monasterio perquè és negacionista, però dintre moltes dones que realment estan en la lluita feminista puguin també utilitzar aquest canal per explicar el que són les violències masclistes i intentar trencar una mica la narrativa, que a mi és el que em fa por, que a partir d'ara, això que dèieu ahir, no?, que la Mònica també ho deia, em faran croquetes de tot això, l'espectacle que tot això se'n derivarà, intentar fer un contrapunt i intentar d'alguna forma explicar que això, que el que ha explicat la Rocío té molt a veure amb un testimoni de moltes dones que pateixen violència i sobretot un tipus de violència psicològica que és la més invisibilitzada. El que passa que ahir, per exemple, era tendència al jo si te creo, Rocío tal, i avui ja és tendència al jo no te creo, no? I què està passant? Està passant tot aquest escarni públic que sabem que moltes dones, quan expliquen que estan patint violència, de cop i volta han de sostenir tota aquesta motxilla de mites de estar intentant manipular, estar tergiversant la realitat, és una, no? D'alguna forma està intentant treure un rèdit de tot això, les denúncies falses... Jo crec que hem de ser conscients de que tenim un problema estructural com a societat. És bastant lamentable, no?, que en aquestes cadenes, que realment en el dia a dia el que fan és una aposta clara per la misogínia d'una forma molt extrema i per la hipersexualització de les dones, ara s'abanderin amb aquest tema. A mi també em fa por, una mica, com intenten netejar o blanquejar tots aquests comportaments que són absolutament, per mi, inacceptables en el dia a dia i que a través d'aquest programa intenten mostrar un posicionament en contra les violències masclistes. Però escolteu, benvingut sí que això es pugui parlar en un lloc on hi ha tantíssima audiència, perquè si no, en moltes ocasions ens costa molt arribar a determinats sectors de població.
L'únic, és a dir, com el debat és magnífic i efectivament, aquí un segon element que per això reiterava el lloc on es fa el debat, és a dir, perquè no sabem què passarà ara, és a dir, no sabem què s'amaga, és a dir, fan fora amb un col·laborador quan està gravat això des de fa un any. Per tant, per què el fan fora ara i no fa un any? Aquest és un dubte.
Home,
que...
Home, Jordi...
Digue'm.
És un teatre total, mira, jo...
Home, però teatre que... podem fer un teatre,
Sí, però clar. Un teatre amb una transcendència tremenda i tots hi juguem, i tots hi juguen, la gent que mirem també juguem. I jo poso sobre la taula la següent pregunta. Quantes dones dilluns, és a dir, el dia després de l'emissió, van anar a denunciar el seu maltractador? Això és el que m'agradarà saber, perquè s'està dient que això té un efecte positiu. Ja m'agradaria veure-ho, perquè hem de mirar les estadístiques d'aquí un temps a veure fins a quin punt té un efecte o no, perquè al final aquesta dona, Rocito, clar que moltes dones s'identificaran amb ella, però és que quan les dones sàpiguen que realment darrere hi ha tot un pacte comercial, doncs no sé fins a quin punt això es podran identificar, perquè efectivament tot el que ella explica està gravat des de fa mesos. Per què no han acomiadat en el moment que ho van saber els responsables de la cadena, l'Antonio David? Per què han esperat a la emissió? Home, perquè ha esperat al teatre. Després de la primera part de la funció ve la segona. I la tercera vindrà quan tornin a cridar i tornin a contractar aquest senyor, presumptament, o sí, maltractador. Per tant, gran, gran, gran teatre.
Mònica...
Jo crec que hi va haver molts elements de masclisme i maltractament que han quedat diluïts en un discurs molt més sensacionalista i que crec que ens hi hauríem de fixar, perquè sovint parlem del maltracte quan les coses estan al límit i no quan les coses estan passant de veritat, i aquí han quedat molta part de història tapada. De fet, per mi, un gran exemple de masclisme és la manera com es referien a tots els programes a Rocío. Rocío, des de fa molts anys, és Rociito, i aquests diminutius, diguem, que han provocat una infantilització i menysteniment d'aquesta persona. Per exemple, l'Anna Rosa ahir s'hi referia com esta chica, esta chica, no? És una dona de 43 anys, diguem, mare de dos fills, i com, en certa manera, s'aplica una condescendència sobre aquesta persona que ja, diguem, demostra una certa manera d'abordar el tema, no? I, en canvi, passa desapercebut com aquesta noia es converteix en una mena de minyona de quatre guàrdies civils, on el dia que ella es posa malalta ningú la cuida, és a dir, hi ha un seguit d'elements que passen desapercebuts, però que ja es fa palpable aquesta situació de menysteniment i maltractes d'una persona, no? Però tot això queda diluït perquè ens posem en el focus en què ara Telecinco el que està intentant és, sobretot, buscar l'enfrontament mare-filla. És a dir, s'elimina de l'equació el maltractador i es busca aquesta necessitat d'enfrontar dues dones, que això és el que ahir buscava molt la cadena, no? Perquè és un debat que llavors els sembla que és més equitatiu enfrontar dues dones, que això és una cosa que també demostra molt aquest masclisme que practica a diari Telecinco. I aquí no em vull moure d'aquest eix que a mi em sembla que és bàsic que tinguem tots presents. Ahir, per exemple, els informatius de Telecinco feien notícies sobre dades maltractament, de dones maltractades, no? Hi ha un cas de purple washing evident que està practicant la cadena perquè té molts morts a l'armari, molts morts amb concursants de la cadena, amb casos des de històrics. Com la cadena es va comportar amb el cas de Juana Rivas, per exemple, és atroç.
Qui era Juana Rivas, perdona?
Juana Rivas és aquella senyora que va denunciar els maltractes del seu marit, que vivia a Itàlia, que se li va emportar la justícia italiana, es van portar els fills cap a Itàlia, que la cadena va assetjar Juana Rivas d'una manera perquè sortís del seu amagatall d'una manera descarada. És a dir, Telecinco necessita de tant en tant aplicar aquest discurs per netejar la merda que acumula en la seva història. I, de fet, durant aquestes últimes 24 hores, la quantitat d'imatges d'arxiu que estan traient, fins i tot han recuperat Jesús Mariñas, o sigui, imagina't, i estan traient imatges d'arxiu en què Rocío Jurado ja anunciava aquests maltractaments. És a dir, ara una miqueta anem a recuperar aquesta història i demostrar que ja existeixen aquests avals. Però, sobretot, ara estan... L'expectativa és sobre la filla. Què dirà la filla? I els retrets, no? Jo crec que hi ha la part aquesta que deia l'Alba fa un moment de les conseqüències que tindrà això i com, per exemple, en les últimes 24 hores es qüestiona constantment el discurs de Rocío Carrasco. Clar, si tu ets una dona maltractada, tu penses, si jo ara denuncio, comportarà aquest debat en el meu entorn? Comportarà que s'analitzi la meva conducta minut a minut? Comportarà, és que tu aquell dia vas dir, és que tu aleshores, clar, no som éssers perfectes. S'estan traient imatges d'arxiu, per exemple, molt, molt recurrents, on es veu Rocío Carrasco feliç. Que és una manera de rebatre el seu discurs, no? De dir, doncs no semblava que estava tan malament, per exemple, no? Llavors, clar, té una part que dius, ostres, no ho sé si tens ganes de denunciar quan tu veus el qüestionament d'aquesta persona. Jo, aquesta finalitat pedagògica, hi ha moments en què em fa una mica de por.
Toni.
Sí, jo crec que aquest és un dels mons on vivim, que són aquests mitjans de comunicació que són el show business total, és a dir, jo crec que Telecinco fins i tot té aquella capacitat de que fa girar tota una graella entorn a un tema de principi a fi, i més que teatres són picadores de carn, és a dir, de carn humana en aquests casos. Deia la Mònica el cas de la infantilització amb aquell to masclista de la Rocito, que tots ho havíem sentit, també havíem sentit, i no era una dona, el cas del Paquirrín, per exemple, que és una altra figura que també els ha donat una vida durant molts mesos i anys,
dura.
I encara dura i el que durarà. Clar, i en tot això, per mi el més dramàtic, parlaven ara d'imatges d'arxiu, és que ara quedarà molt vintage això que et diré jo ara, però jo crec que molta de la nostra audiència ho entendrà. Clar, serà molt bèstia que al final acabi passant per feminista la cadena de les Mamachicho, és a dir, perquè recordem aquells anys de Telecinco amb aquell estil molt de Telecinco italià, amb el Gil a la jacuzzi amb aquelles noies que portaven uns gomets als mugrons i remés. Ha estat una cadena que ara recentment sí, hem vist casos de molt greus en realities, doncs això, que ha parlat de violacions i de situacions molt complicades, però té un històric. És a dir, que ara aconsegueixin agafar la bandera aquesta al feminisme, i en tot això...
Jo l'únic que veig amb el tema de la tele, com deia el Víctor, el teatre, és que no sabem què passarà a partir d'ara. O sigui, això des d'un punt de vista espectador és fascinant, sí, per una cosa, que és a dir, vés a saber si ara comença a sortir qui fa... Estic convençut, i la Mònica i el Víctor, que coneixen el negoci, començarà a aparèixer gent aquí que no ens ho podem arribar a imaginar.
Víctor, tu ens ho sabràs dir, però ells viuen molt de girs bruscos dels esdeveniments.
Ahir la tarda, al Sálvame, ja hi havia dos reporters, un, tu vas veure, Mònica, a cada casa d'un familiar o parent o persona propera a la família, per recabar declaracions, que al final el reporter diu, ens estan dient que no, que avui no diran res, però t'han tingut tota la tarda amb l'ama allà enganxat a veure si parla periquino o periquina.
Clar, i a més,
és una roda tremenda.
No, no reaccionen ràpidament perquè tothom està negociant el seu catxet, això primer, ningú surt gratis, també, ningú surt gratis a la porta de casa a parlar quan saps que això té un rèdit econòmic, i després, això que deia el Víctor de posar-se les portes, és a dir, és un setge per assegurar-se que el relat es manté públic. És a dir, que ningú pugui anar a cap lloc sense que tingui l'obligació que el missatge sigui públic, de tal manera que això genera conflictes, perquè al final és confrontar declaracions. Ara l'oncle ha dit això, la tieta ha dit això, la neboda ha dit això, la fillastra ha dit això, i aquí es crea, s'obliga, o sigui, es fa un setge de tots els personatges que potencialment tenen alguna cosa a dir.
Per tant, el llacet de Telecinco denuncia el maltractament, vigila, traiem el llacet, perquè no és això. És a veure d'on podem furgar per crear espectacle. I tu ho deies molt bé, Mònica, ara el drama és la filla i la mare. Perquè, clar, quantes famílies a Espanya no tenen conflictes mares i filles? Doncs moltíssimes. Doncs per aquí hi ha un camí per recórrer.
Però ja, precisament, Alba, vols dir alguna cosa, Alba?
Sí, volia dir que abans el Víctor comentava, no? Haurem de veure si realment ha augmentat les denúncies. Penseu que perquè una dona denunciï una situació de violència masclista en la parella, sabem que la mitjana és de 8 anys. Per tant, no es tracta de que ara hi hagi un repunt de denúncies. Es tracta de que determinades dones hagin pogut prendre consciència a través de la història d'aquesta dona, d'aquelles potser també estan patint violència. Ara, és el que diu la Mònica, no?, també, que està augmentant. O sigui, aquest purple washing que estan fent Telecinco, que suposa aquest escarni públic, que al final les dones també saben que això s'ha amplificat en el seu cas, perquè és una persona, és una dona famosa, no? Però elles també ho patiran el seu dia a dia. I aquí està el quid de la qüestió. Com seguim alimentant, acceptem aquest escarni públic? Perquè ara el Víctor deia els conflictes entre mare i filla. No estem parlant d'un conflicte, estem parlant d'una situació de violència contra les dones, que a més s'ha utilitzat una síndrome de alienació parental, que a més està prohibit per la llei, va, per la nostra llei catalana, a més, i que realment tot això, o sigui, està provocant, ella ho explica, un intent de suïcidi. Però és que ara, per exemple, s'han posat sobre la taula com molts estudis estan començant a vincular molts suïcidis de moltes dones amb situacions prèvies de violència masclista. Per tant, el problema no està en l'explicació que ella fa del fet, sinó, com molt bé dieu, com tot això, no, servirà per matxacar, no, a posteriori, i que potser acaba fent l'efecte contrari, aquest efecte de dir, hòstia, si això és el que li ha passat a ella, no em vull imaginar el que a mi em pot passar en el meu entorn.
És que, Alba, vull fer-te una pregunta. Durant tot el documental es veu ella plorant i molt nerviosa, on relata tot el calvari que ha hagut de viure, parla d'ansietat, parla de depressió... Clar, això són conseqüències que comparteixen les dones maltractades i aprofita fins i tot el tema de posar els fills en contra, que és una prolongació del maltractament. I això acostuma a passar?
Sí, de fet, ella parla d'aquest síndrome ansiós-depressiu, que és molt característic amb les dones. Penseu que està visquent en la por constant, a més, amb una sensació que et van minant la teva autoestima, que arriba un punt que tu ja no saps ni qui ets, perquè et sents culpable, et fa vergonya tot el que estàs visquent, fins i tot no saps amb qui parlar, i ella et va matxacant en el dia a dia. I a més, què passa? Ella parla molt d'aquesta violència psicològica. La violència física, hi ha un fet que ella explica quan realment l'agafa dels cabells, i que és com que... ella ho evidencia en un fet concret, però quan tu et parlen d'una violència psicològica que és com algo més invisible, no?, i costa a vegades explicar-ho, dona la sensació que tot això es dilueix. I què passa? Que quan tu, és el que us dic, de mitja, les dones triguen 8 anys en prendre la decisió de denunciar. I no és que no vulguin denunciar, és que vivim en un sistema judicial, com hem vist en el seu cas, que no està preparat encara, el problema no és de les dones, és que el sistema judicial no està preparat encara per entendre els processos de violència psicològica. I necessiten fets com molt... factibles, molt visibles, no? Aquella empremta que t'ha deixat un cop, no? O una empenta, no?, física. Però tot això psicològic que té a veure, no?, amb aquesta afectació ansiosa depressiva, és evidentment molt característic de les dones. I ja us dic, les porta a un extrem terrible, com ella explica, d'ideació o d'intents de suïcidi, no? I de fet, ja et dic, la llei, per exemple, catalana, que ara s'ha revisat, posa sobre la taula que cal començar a investigar tota aquesta vinculació entre suïcidis i les situacions de violències masclistes, perquè realment la situació en la que ella està, després de 25 anys, no?, o que ha estat explicant, no?, que va passar fa molt de temps, imagineu l'efecte que encara té en ella, no? Perquè són situacions dificilíssimes, és com viure amb una teranyina emocional en la que no en pot sortir. I que, a més, el que és més dur és que en aquest fet delictiu, que no hem d'oblidar que és un delicte, no és únicament el que pateixes, sinó després l'entorn com t'assenyala i com et fa culpable i responsable del que t'ha passat. I això és terrible, no? I, a més, en aquest cas, que posa els fills, no?, el fill i la filla, en contra, que és aquesta síndrome de l'alienació parental. que és una estratègia que utilitzen molts maltractadors per intentar això que tu dius, per llongar, o sigui, tu ara ja no ets meva, no? Hem acabat la relació, però és que et martiritzaré, o sigui, tota la vida que et quedi, faré que la teva vida sigui impossible, no? I llavors això, quan et posen els fills en contra, quan a moltes dones diuen que la meva vida ja no té sentit.
Anem acabant,
no?
Són les 11:07. Sí, Toni Aire.
Una pregunta molt ràpida pels nostres crítics de televisió, i partint d'això que deia l'Alba, que jo crec que és clau, és a dir, els mitjans de comunicació com les xarxes socials són unes caixes de ressonància brutals, en ocasions per causes molt bones o per tot el contrari. Per tant, en aquest cas, podria ser una gran oportunitat o podria ser tot el contrari, depenent de com evolucionen els esdeveniments. Però jo, la Mònica i el Víctor, que coneixen molt bé el món de la televisió i Tele5, Mediaset i les seves rutines, jo pregunto, tontos no són. Una altra cosa, altres coses no, no, poden ser amorals.
Ja
però,
he posat el debat, ja posat moral, el debat que està molt bé.
I llavors, pregunta damunt la taula que deixo, acostumats com estan aquests girs bruscs dels esdeveniments que els dona audiències i setmanes d'audiència, etc. Sí. Vosaltres creieu que passaran la frontera de potser fins i tot arribar a posar l'audiència en contra de Rocito? És a dir, d'arribar ara és la víctima i fer-la passar per Butxí al final? Podrien arribar a aquest límit o no arribaran
durant,
a tant?
Sí, però és que això ha sigut així durant 20 anys. És a dir, els últims tant, 20 sí. anys Telecinco ha estat alimentant a Antonio David, i aquí m'agrada coincidir avui amb l'Alba, perquè jo crec que és un tema que hem d'insistir molt, que és el tema de la violència mediàtica. Com els maltractadors han vist que poden utilitzar els mitjans de comunicació per destrossar la seva víctima. I és que tens un foco increïble i que tu utilitzes perquè veus perfectament quines són les estratègies que fan servir aquests programes i, per tant, com tu pots utilitzar aquests mitjans de comunicació. I en el cas de la Rocío, això ha passat. Com Antonio David utilitza la seva filla per participar a Supervivientes i s'aprofita el programa per continuar atacant a Rocío i en aquesta exhibició de relació idíl·lica, pare i filla, on tots dos estan confabulats contra la mare. Clar, jo m'imagino això, aquesta situació, a una persona que està vivint aquesta situació, dius, ha de ser insuportable. I després una altra cosa que fa Telecinco és que tothom parteix de jo això no ho hagués fet. I dius, bé, tu no saps què haguessis fet perquè no ets una dona que en aquest moment està enfonsada, sense autoestima, sense recursos, sense saber amb qui parlar. És a dir, és molt fàcil, quan tu estàs bé, dir què hauries fet quan, en realitat, doncs és una circumstància que tu no saps què hauries fet quan estàs fatal i absolutament destrossat i fins i tot pensant en el suïcidi.
Víctor?
No? Molt ràpid, Jordi. Mira, gràcies. Allà on hi hagi patiment, allà on hi hagi conflicte, allà on hi hagi mal rotllo, Telecinco, sucarapa. Ja t'ho he dit tot. Ja.
Bueno, sigui com sigui, se n'en torna a sortir amb nota alta, perquè aquí hi ha una altra cosa que dèiem com a societat, que ens hi posem allà, i està molt bé, i també jo considero que una cosa està molt bé, que és que el debat arribi aquí, està molt bé, està molt bé. Una altra cosa és ara el gir, que a mi els meus interrogants són el que deia el Toni Ayer una mica, els girs que pot haver-hi aquí, és a dir, aquí s'ha posat amb...
N'hi haurà molts.
Suposo, estem convençuts, sí, efectivament, n'hi haurà
però
molts.
Però jo crec que l'enfrontament mare-filla serà el hit.
El hit?
Sí.
L'enfrontament, perdona, sí, sí. Mare-filla, que em perdo aquí, eh? La Rocío amb la filla de l'Antonio David, que ja, perdó, perdoneu la meva ignorància, eh? Quina edat té?
Van anar a l'isla, van anar a l'isla dels famosos.
24-25.
Ja van anar a l'isla dels famosos, no?
Ho resumeix tot perquè és la dona, la noia, que ha estat alienada pel seu pare i enfrontada a la mare. La mare va voler suïcidar aquest estiu perquè va veure la filla i el pare junts en un plató de televisió i això és molt, molt, molt dolorós.
Recordem que la Rocío Carrasco ha insistit en recordar que la seva filla és una víctima. I, per tant, el que farà Telecinco és agafar les dues víctimes i posar-les una contra l'altra.
Ah, perquè tu creus que ella, que la Rocío anirà a plató?
No, jo crec que la Rocío mai s'enfrontarà amb la seva filla, però que la cadena buscarà aquest cara a cara, tu no posaràs... O sigui, a veure, poden fer el que els hi doni la gana. En tot cas, el que buscaran és la reconciliació final. Podrien buscar, no? Sí, fent sí. un plató, sí. la mare, la filla abraçant-se, com quan han fet mil vegades amb la Pantoja i els seus fills, no? Però Però el que et vull dir és que aquest l'enfrontament mare-filla és el que ja ha començat. Los hijos son ahora los que tienen la palabra. Bueno, alerta, no? Perquè, en tot cas, la paraula no ha de ser necessàriament pública, no? Però, en canvi, Telecinco vol insistir en que aquest relat s'ha de dur de manera pública. Bueno. I, de fet, l'espectador demana que sigui així. Els espectadors d'aquests programes el que volen és que aquest relat es mantingui públic.
Sí, sí. Això és important dir-ho, perquè som còmplices tots.
Bueno, ara m'he assabentat d'una, Víctor, que no es coneixia, que és que em diuen que sí. La dona, és que em perdo ja, la dona d'Antonio David Flores, la dona d'ara, està confirmada per l'edició de Supervivientes...
Correcte, com a concursant.
Com a concursant.
Olga, serà concursant, sí.
Clar, amb la qual cosa, clar,
segurament ja estava previst.
No? Sí, sí, però això remena encara més el paspé aquest que, bueno, que no acabarà en anys.
La pregunta que diu l'Aire és molt pertinent. Sí. És a dir, això ho sabien a l'hora de contractar, que hi havia aquestes declaracions de Rocío per contractar la dona de la...
Perquè sabien que hi hauria el morbo quan arribés al Supervivència aquest.
També et diré que són unes sagues tan complertes que qualsevol... o sigui, que tots tenen qualsevol familiar a punt per entrar a qualsevol lloc.
Això és
perquè
nunca,
comentaven que Antonio David volia entrar a Supervivientes i que la cadena no el deixava i el tio ja ha anat fotent a la filla, a la dona, saps? Perquè, clar, del
sí, la monarquia
es tracta de continuar cobrant.
La nova monarquia és aquesta, eh? És la nova genealogia monàrquica és la d'aquesta.
I ara que parla això el Víctor, és molt pertinent aquest debat, jo crec així, perquè ens diu molt, si no de la nostra societat, perquè potser ens passem i creiem que certes audiències ja retraten, per molt milionaris que siguin, ja retraten tota la societat, també de la política que tenim, perquè ells interpreten que hi ha allò els és or, sí. I que hi han de ser, sí. I allò diu coses de la política que tenim, de la tele que tenim, una part de la societat que tenim, no tota, evidentment, i és un debat, vamos, que no ens l'acabaríem.
11 i 13 minuts. Moltes gràcies, Alba Fajeme. Fins molt aviat.
A vosaltres.
Mònica Planes, fins aviat. Gràcies, que vagi
a
bé.
Vosaltres.
Bon dia. Gràcies, Víctor Amela, que vagi bé.
Sempre als teus peus.
Adéu, que vagi bé. Fins ara, Toni Aire.
Adéu, mestre.
11 i 13 minuts. D'aquí a uns moments parlem d'altres històries. Aquí al Món a RAC1 ens arriba al migdia.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.